Bona tarda, benvinguts un dimecres més i benvingudes al programa Un món de conte. Salutacions de qui us parla, la Mar Viera, i com sempre contem el control tècnic amb el Fran Lladó. Què tenim preparat per avui? Avui a Un món de conte tenim preparat un conte de fades escrit per la Mercè Rodoreda i dos contes clàssics. Un d'ells segur que el coneixeu, El pastor mentider, i l'altre, també molt conegut, La princesa i el pèsol, que va escriure Hans Christian Andersen. Aquests contes ocuparan la primera part del programa. Per la segona part hem preparat la faula Los siete y yo i el conte El nord del sud, que va escriure Quim Monzó. Com a fil musical, que hem triat? Hem triat temes del grup La Oreja de Van Gogh i versions instrumentals de cançons de l'Elvis Presley. Dèiem al programa anterior que els contes estan omnipresents en les nostres vides, però algú sap realment d'on venen aquests contes? Bé, els primers contes documentats com a tals els trobem a l'Orient, ja cap a l'any 4000 abans de Crist. Això vol dir que fa més de 6.000 anys. I estaven escrits en papirs. En aquests contes, per exemple, ja hi apareixen fades que fan regals als nadons acabats de néixer o que porten desgràcies a prínceps, com un conte d'un príncep condemnat a mort que està datat pels voltants de 1500 abans de Crist. En molts dels contes actuals, de fet, encara s'entreveuen molts motius orientals, ja sigui en formes de vestir, en llocs o en formes de pensar. I tot i tenir tants anys, aquests contes ja començaven de forma similar als actuals. Hi havia una vegada un rei d'Egipte que no tenia cap fill, o fa molts, molts anys en un llunyà París d'Orient, on el sol s'alça cada matí amb la seva cara d'or i foc, va existir un rei molt poderós i cruel. Aquests són els inicis d'alguns d'aquests contes més antics, però que són molt similars als contes actuals. Començarem, doncs, amb aquest conte que us comentava de la Mercè Rodoreda. El sol, la lluna, un núvol i, sobretot, un munt de fades minúscules són els protagonistes d'aquest conte per a infants que la Mercè Rodoreda va escriure en la seva joventut. Aquest és un conte de tall clàssic que està ambientat en un idíl·lic escenari natural. Heus ací que el sol va dir: jo faré un altre món de la polsina que sempre puja cap a mi. I la lluna va contestar-li: jo t'ajudaré en la tasca. Però el núvol s'hi va ficar: què en traureu de fer un altre món? Els infants no us ho agrairan. Amb ells només els hi agraden les coses velles. El sol i la lluna, un xic molestats, van exclamar, bo i fent un bisbe: dóna'ns el teu consell. I el núvol els hi va donar. Tu, va dir el sol, faràs ben daurada la polsina que ve cap a tu, perquè els malalts es distreguin en llur convalescència. Tu, lluna, quan els petits dormen, convertiràs aquesta polsina d'or en fades, que només ho seran quan rebran la teva llum. I seran fades tan petites que només podran ser somiades i que potser només els infants podrien veure-les, però a l'hora que la lluna els argentarà, ells dormen. I aquella nit el món es va emplenar de minúscules fades. Us ho explicaré. S'enfilaven pertot, a les soques dels pins, als penjolls de les glicines, a la carena de les muntanyes i als nius de les àligues. S'entaforaven a les escorces, sota la pinassa, a les gotes d'aigua, es gronxaven en els fils de les teranyines i en les fulles dels joncs. Són totes blaves. Blaus els cabells que pentina la lluna, blaus els seus ulls, blau llur somriure i l'aire que deixen. No tenen cap nom i són amigues de les estrelles que les passegen en llur llarga cua. El perfum de les llessamins les fa llanguir i van prop dels rius a sentir remors de l'aigua. No ho sabíeu? N'hi ha que es deixen endur pel corrent cavalcant en agulles de pi, més ràpides que piragües. És llavors que criden amb veus de cristall i desperten els ocells que es remouen en les branques. Són amigues del vent, que les du d'aquí cap allà, fins als pobles, dalt de les teulades, al capdamunt de les xemeneies, a la punta del nas dels qui van tard al llit, obligant-los a pensar en la seva infantesa. El sol diu que són blaves com la mar, com el cel, blau pàlides com la lluna, blau fosques com la nit, blau-morades com el capvespre i blau-rosades com l'alba. Qui fa badar les flors? Elles, per tal de reposar els calces dintre de roses i de gardènies que les ofeguen de perfums. Són llamineres i d'amagat es mengen la mel de les abelles i fan totes les coses que jo no us sabré dir, però que vosaltres de ben segur que sabreu pensar. Ara, així que ve el sol, perden la seva forma i tornen a ser polsina daurada, que per més que ho vulgueu, mai no podreu agafar amb les mans. Aquest és un conte que recomanaven a la Biblioteca de Ripollet. Com sempre us recomano que visiteu la biblioteca del nostre municipi. Ja sabeu que allà podreu trobar un munt de contes i històries per descobrir, perquè no sé si recordeu que l'any 2008 va ser l'any Rodoreda, va ser l'any en què es celebrava el naixement de la Mercè Rodoreda. Per tant, si us ha agradat aquesta història, podeu anar a la biblioteca a trobar-la sota el títol Les Fades. Us he comentat que avui escoltaríem música del grup La Oreja de Van Gogh. Aquest és una formació que és originària de Sant Sebastià i la seva trajectòria al món de la música va començar formalment l'any 1996. Durant aquesta època la seva cantant era la Maya Montero, però després, com sabreu, va haver-hi el canvi de la solista i tenien un altre, que és la Leire Martínez. Escoltarem el tema, un tema molt conegut, que porta per títol El último vals.
Maquillaje de sonrisa amable.
M'encanta com acaba aquesta cançó de l'Oreja de Van Gogh. Us recordo, aquells que vulgueu tornar a escoltar el programa, a escoltar Un món de conte, ho podeu fer a l'emissora municipal, com esteu fent ara, al 91.3 de la FM, els diumenges de 4 a 5. I també ho podeu fer per internet, al web de Ripollet Ràdio, www.ripolletradio.cat. I espero que recomaneu aquest programa als vostres amics i amigues. Ara, us comentava que portàvem dos contes tradicionals. El que explicarem ara, el pastor mentider, segur que l'heu escoltat moltes vegades, però no deixa de ser un d'aquells contes que tenen, doncs, bueno, un missatge del que tots podem aprendre i que, a més, doncs, té la seva gràcia. Diu així: vet aquí que una vegada a les muntanyes de Núria hi vivia en Mandalic, un jove pastor bromista i mentider com el que més. Cada estiu portava el seu ramat de xais a pasturar per les planes de la vall de Núria, que guardaven encara en algun racó una congesta de les neus de l'hivern. En Manelic caminava amunt i avall, cercant els millors paratges amb l'herba més fresca per al seu ramat. A les nits s'estirava sota la salístia i contemplava l'antimantell estelat. Podia veure l'ossa major, el carro i Venus, com forjaven en el cel els dibuixos que la seva imaginació s'empescava davant aquella immensitat. A mesura que passaven els dies, però, en Manelic es trobava sol i força avorrit. Si li dic alguna mentida amb bona intenció, de segur que no faré cap mal a ningú i em divertiré una estona. Disposava de tot el temps del món, així que, rumia que rumiaràs, se les va enginyar per distreure's una mica. Ja sé què faré. Cridaré als del poble que ve el llop i que se'n vol menjar els xais. Ui, com riuré! Dit i fet. L'endemà, a primera hora, quan el gall cantava a les cases de pagès de Caralps, es va sentir des del cim la veu d'en Manelic, que cridava amb totes les forces: socors! Ajudeu-me! Un llop que se'n menja el ramat! Un llop que se'n menja el ramat! Els vilatans de Caralps van sortir corrents de les masies i de les cases i es van enfilar tan de pressa com van poder a dalt de la muntanya, al pla de Fontalba, on hi havia el Manelic. Van arribar esbufejats i vermells de tant córrer. Vet aquí el que es van trobar: en Manelic assegut al costat de la font, rient a cor que vols tot dient: ai, quina gràcia, heu vingut tot corrents i us he enredat. Ai, quin fan de riure que em faig, ha, ha, ha. Els veïns no tenien tantes ganes de riure i se'n van tornar cap avall, amb la cua entre les cames, enfadats i emmurriats. Pocs dies després, en Manelic tornava a estar avorrit, sol com un mussol i amb ganes de tornar a divertir-se una mica. Saps què? Es va dir. Tornaré a ensarronar els del poble. No s'ho prendran pas malament, ja em coneixen i saben que sóc de la broma jo. Dit i fet, l'endemà a primera hora, quan el gall cantava a les cases de pagès de Caralps, en Manelic des del cim repetia el crit amb tota la força: socors! Ajudeu-me! Un llop que se'n menja el ramat! Un llop que se'n menja el ramat! La gent del poble tornà a pujar corrents i es tornà a trobar amb l'ensarronada d'en Manelic, que també assegut se'n reia. Ha! Mireu que us ho creieu tot! Sou una mica babaus vosaltres, ben esbufejats, i jo aquí, fresc com una rosa i enriolat com el que més. Ha! Els veïns van tornar a baixar cap a Caralps, com un gat escaldat i enfadats amb el pastor Trapella. Que vagi fent aquest beneit, no hi pujarem pas més allà dalt, remugaven entre dents. Però vet aquí que pocs dies després es presentà un llop de veritat. Era gros, de pelatge gris, i estava famolenc perquè l'havien foragitat de molts massos i necessitava menjar. L'olor dels xais el conduí des de lluny fins al ramat d'en Manelic. Els ullals del llop eren esmolats com una fulla de ganivet, i els ulls blaus, com el gel, sotjaven el ramat des d'un amagatall, esperant el moment oportú de llançar-se sobre les pobres bestioles. Arribà la nit i quan en Manelic es disposava a dormir, aparegué el llop gris i començà a empaitar els xais i queixalar de va, queixalar de bé. Els pobres animals moriren o fugien esperitats. En pobre Manelic, que es va veure desbordat per l'escomesa del llop, es posà a bramar des del cim: si us plau, ara sí que és veritat, veniu corrents a auxiliar-me, que un llop se'n menja el ramat. Si us plau, que no em quedarà cap xai, veniu corrents. Els vilatans, mig adormits, van sentir els crits del pastor enredaire, com qui sent ploure. Aquest beneit es pensa que ens ho creurem, deia l'un. Sí, home, ens vol enredar una altra vegada, que s'ha cregut aquest ximplet, deia l'altre. I continuaren dormint, sense fer cas dels crits d'en Manelic, que mentrestant contemplava el desastrós espectacle que tenia davant dels ulls. El malèfic llop gris li havia matat més de 10 xais i molts altres estaven mossegats i ferits per les dentegades furioses de l'animal famolenc. Plorava i plorava i no se'n sabia venir de la seva mala sort. Arribà el dia i Brut, cansat, estripat i trist, baixà cap a Queralbs. Quan el van veure arribar, de seguida van saber que n'hi havia passat alguna de molt grossa. «Per què no veniu a auxiliar-me? El llop gris se m'ha destrossat el ramat. Pobre de mi, què faré?», va dir Capcot, el pastor mentider. En Jaume de Can Quintanes, un dels veïns que havia pujat per dues vegades al pla de Fontalba i n'havia sortit enredat, li va respondre: «Mira, Manelic, el pecat ha fet forat. Les teves mentides han acabat per perjudicar-te. Ahir la nit ningú no et va creure i ara et trobes en aquest mal pas. Aprèn a no enredar més». En Manelic va prendre la dura lliçó i des d'aleshores mai més va mentir ningú. Si dius mentides en lloc de veritat, segur que en sortiràs com un gat escaldat. Us deia abans que quan escoltàvem el primer tema de l'Oreja de Van Gogh que en un començament la cantant del grup era la Maya Montero, però aquesta va abandonar la banda per començar la seva carrera com a solista l'any 2007 i des del 2008 qui posa la veu a les cançons de l'Oreja de Van Gogh és la Leire Martínez. Escoltarem un segon single que portava per títol Immortal i que a més és una de les cançons més escoltades últimament del grup.
Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos, mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada hicimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas. Te tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Se va a ser el sabor de un beso en el mar.
Christian Andersen és el més universalment popular dels escriptors escandinaus, i ho és gràcies als seus contes melancòlics i poètics que han estat traduïts a quasi totes les llengües del món. Avui he triat el conte La princesa i el guisante, que és un conte, és molt curtet, però que és molt conegut i la veritat és que és molt entretingut. Diu: érase una vez un príncipe que quería casarse con una princesa de sangre real y sin defecto alguno. Viajó el príncipe por el mundo entero en su busca, sin encontrar ninguna princesa que le pareciese perfecta. Princesas no faltaban, pero en todas descubrí algún defecto, lo que le hacía dudar de que fueran auténticas princesas de sangre real. Y así regresó a su país muy triste y abatido, porque se sentía ya profundamente enamorado de la desconocida princesa. Llevaba ya algún tiempo en esta situación cuando, una noche, se desencadenó una horrible tempestad. Llovía a cántaros, el cielo se iluminaba cada momento con el resplandor de los relámpagos y atronaba el espacio el ruido de los truenos. Entonces llamaron a la puerta y el propio rey fue quien se adelantó a abrir. Enseguida se percató de que tenía ante sí a una gentil princesa, pese al lamentable aspecto que ofrecía. Toda empapada por la lluvia, el cabello le chorreaba sobre el vestido y el agua le entraba por los zapatos y se vertía en el suelo por los talones. Cualquiera la hubiera confundido con una fuente, aunque ella afirmaba ser una verdadera princesa. «Pronto sabremos si es cierto lo que dice», pensó la reina, pero no dijo nada. Se fue al dormitorio donde había decidido alojar a la nueva princesa. Deshizo la cama y colocó en el fondo un guisante y encima fue amontonando 20 colchones y otros tantos edredones de plumas de ánade. La princesa viajera durmió aquella noche en tan monumental cama y a la mañana siguiente le preguntaron cómo había dormido. «¡Oh, muy mal!», contestó la princesa. «En toda la noche no he podido conciliar el sueño. Sabe Dios lo que habrá en esta cama. He notado algo muy duro y tengo el cuerpo lleno de moratones». Como la reina había referido a los demás su estratagema, al punto se convencieron que era una verdadera princesa de sangre real, porque había sentido el guisante a través de 20 colchones y otros tantos edredones de plumas de ánade, y solo una verdadera princesa de sangre real podía ser tan delicada. El príncipe se casó con ella porque estaba seguro de haber hallado una princesa que reunía todas las condiciones necesarias para ser su esposa, y que era exactamente tal como él la quería. El guisante fue llevado al Museo de Arte de la capital de su reino y allí se conserva si nadie lo ha quitado. No me negaréis que esto es un cuento maravilloso. Aquest és un dels meus contes preferits. De fet, el llibre del que l'he llegit és un llibre que tinc pues, des que era petita. És un llibre que me'l van regalar en un aniversari i que és tot de contes de l'Andersen i té contes doncs, molt, molt macos i molt, molt entranyables, com aquest de La princesa i el guisante o com el de La cajita de llesca o El soldadito de plomo. Bé, altres contes que portaré doncs, en futurs programes, en futurs un món de contes. Continuem amb la música, amb L'oreja de Van Gogh. Encara que aquesta banda se la sol identificar com a una banda de gènere pop, de fet la formació ha jugat al llarg dels seus 6 discos d'estudi en gèneres tan variats com rancheras o la bossa nova, fins i tot el dance o la música electrònica. Ara escoltarem un tema que porta un títol molt adient pel nostre programa, i és que el títol és Un cuento sobre el agua.
Quisiera ser la lluvia que empapó tus ojos negros pidiéndome un beso. Yo quisiera ser el viento que sopló dejando tan gracioso tu cabello, parando el tiempo en mi corazón. Quisiera ser el tallo de la flor con la que hiciste en mi boca el silencio. Quisiera ser la luz que iluminó tu rostro aquella noche de febrero, cuando en secreto escuché tu voz. Quisiera ser la brisa que acaricia tu sonrisa en el mar, en la montaña o en el cielo azul de abril. Quisiera ser un verso dentro de tus pensamientos. pensamientos que recuerdes, mi mirada suspirando en la ventana, imaginando que apareces tras de mí. Quisiera ser un verso dentro de tus pensamientos, que recuerdes mi mirada suspirando en la ventana, imaginando que apareces tras de mí.
Comentava ara amb el Fran, doncs, que si algú dels nostres o les nostres oients ens vol fer alguna recomanació o algun conte que se li acudeixi, que podem llegir aquí al programa, ens ho pot recomanar trucant a la ràdio, al telèfon del directe, que és el 93594-2164. Fins i tot, si algú s'atreveix a portar algun conte escrit per ell o per ella, doncs també ho pot fer, ens ho pot portar aquí als estudis de la ràdio i el llegirem, doncs, amb molt de gust. Ara explicarem una faula que l'extret d'un llibre que es diu El Loco, i aquesta faula porta per títol Los Siete Yo. En la hora más tranquila de la noche, cuando estaba ya medio dormido, mis siete yo se sentaron a conversar en voz baja. El primer yo dijo: aquí, en este loco, he vivido todos estos años sin tener otra cosa que hacer, sino renovar su dolor durante el día y recrear su tristeza por la noche. No puedo soportar más tiempo mi destino y me rebelaré. El segundo yo dijo: tu suerte es mejor que la mía, hermano, porque a mí se me asignó ser el yo alegre de este loco. Yo río su risa y canto sus horas felices, y con pies tres veces alados danzo sus más luminosos pensamientos. Soy yo quien debe rebelarse contra una existencia tan fatigosa. El tercer yo dijo: ¿y qué tendría que decir yo entonces? Yo, amoroso, encargado de la antorcha ardiente de pasiones salvajes y fantásticos deseos. Soy yo, el yo enfermo de amor, quien se rebela contra este loco. El cuarto yo comentó: entre todos vosotros soy yo el más desdichado, porque nada me fue dado sino el abominable odio y el destructivo rencor. Soy yo el yo tempestuoso, el único nacido en las negras cavernas del infierno, quien debería protestar de tener que seguir al servicio de un loco. el quinto yo dijo: no, soy yo, el yo pensante, el yo imaginativo, el yo hambriento y sediento, el único condenado a vagar sin descanso en busca de cosas desconocidas y de cosas todavía no creadas. Soy yo, y no vosotros, el que debe revelarse. Le llegó el turno al sexto yo. ¿Y yo? Soy el yo trabajador, el insignificante obrero que con sus manos pacientes y sus ojos anhelantes transforma los días en imágenes y da a los elementos amorfos formas nuevas y eternas. Soy yo el solitario quien debe rebelarse contra este inquieto loco. El último yo, que era el séptimo yo, dijo: qué extraño es que todos queráis rebelaros contra este hombre por tener cada uno de vosotros un destino determinado que cumplir. Ojalá fuera yo como uno de vosotros y tuviera también un yo con un determinado destino. Pero no tengo ninguno. Soy el yo sin ocupación, el que se sienta en silencio, vacío de tiempo y espacio, mientras vosotros estáis ocupados recreando la vida. ¿Sois vosotros o yo, compañeros, quien debe revelarse? Cuando el séptimo yo hubo hablado, los otros seis lo miraron apenados, pero no dijeron nada. Y cuando la noche se hizo más profunda, uno tras otro se fueron a dormir arropados en una nueva y satisfecha sumisión. Pero el séptimo yo permaneció despierto, mirando a la nada que está detrás de todas las cosas. Tots nosaltres tenim diferents veuetes al nostre cap que, bueno, corresponen al que és la nostra manera de ser o al nostre caràcter, i això és el que tractava aquest conte de Los Siete Ellos. La oreja de Van Gogh no només és famós aquí a Espanya, també ho és a Latinoamèrica, als Estats Units i altres països d'Europa com França o Itàlia. Ara escoltarem una cançó que porta per títol Europa 7 i que ens parla sobre un astronauta que ha estat enviat en una nau espacial per fer una missió que, pel que sembla, doncs no té bon final. I el que fa aquest astronauta és deixar un missatge de pau per la humanitat. Aquest tema és com una mena de conte. Escoltem doncs Europa 7.
Comienza la desconexión. Se acaba el aire y la energía. No queda nadie en el control. La nave flota a la deriva. Y yo, con melancólica visión, repaso ciencia y religión. Señalo el sol por la ventana. Allí vivía yo. Un diminuto punto azul se pierde en un millón de chispas. Es mi planeta un día luz y una lección de perspectiva. Me va quedando
Anem pel darrer conte de la tarda d'avui, del Un món de conte d'avui, i ho fem amb un conte del Quim Monzó. No sé si el veu veure al programa El Convidat de l'Alberton fa dos dilluns, que bueno, anava de visita de l'Alberton, doncs anava a casa del Quim Monzó i la veritat és que va estar molt bé. El conte que llegiré ara es titula El nord del sud. En Norman puja els graons de dos en dos, nerviós, atabalat, tractant de dissimular-se les palpitacions. A l'últim tram de l'escala tracta de serenar-se i s'ha adonat que, fet i fet, exteriorment, l'única nota que el podia fer semblar estrany era la respiració massa agitada. Inspirar diverses vegades i, amb por, obrir la porta. Per un moment, escoltar el silenci i tractar de treure'n noves. Sabia que tot estava a punt d'anar-se'n a Norris, d'esdevenir un munt de runes i que no hi havia possibilitat d'evitar-ho. Ara, però, no era el moment de lamentar-se i parlar d'allò que es podia haver fet i que no es va fer perquè en el moment decisiu ho s'empassa la saliva, ho engega tot a rodar i tira pel dret. Al capdavall només vivim un o dos cops i que el sostre i el terra s'esquerdin i que tots els fonaments en què des de feia tants anys havia passat l'existència es facin miques no era sinó el mínim que calia esperar d'una situació com aquella, d'un cul de sac que amenaçava de xuclar-lo per sempre més i fer-lo desaparèixer per l'ull de l'espiral sens fi. S'assegué i deixà anar el cap enrere. L'imaginà la fúria de la Sharon, bocabadada i tensa, mirant-lo de fit a fit com si no el reconegués i fos ara que veiés per primera vegada aquell rèptil que tossia discretament davant d'ella i apartava els ulls d'aquella mirada que li cremava la pell i li glaçava l'espinada. No va saber preveure'n d'altres reaccions. A partir d'aquell moment, les probabilitats es disparaven. Esdevenien incontrolables. En Norman sabia que d'aleshores endavant s'havien acabat per sempre més els caramels compartits, la marmelada dels diumenges al matí, la passejada del capvespre, els petons a l'ascensor, les rialles a l'hipòdrom, les dues entrades de cine amagades, ara sota el barret, ara sota el tovalló. Ben altrament, ara començaven els matins de llebre, els despertadors helvètics, les aclaparadores tardes de lleó tancat en una gàbia massa grossa, monjo en una cel·la, ocell dessecat que acumula pols, arnat. Esclar que, a la llarga, els gebres defarien aigua i vindrien els partits dels dijous, les timbes dels dissabtes, els pots de cervesa solta al llit, els peus sobre la taula, esmorzar xampany abans d'anar a dormir. I no solament això. S'haurien acabat per sempre més les visites de tants de parents arrugats i amics saberuts que omplen de cendre el parquet en sopars de compromís. S'havien acabat les mitges al sofà, els consells fora de to, els cabells a la pica, les exigències intempestives. Durant una estona, en Norman caminà amunt i avall del pis. Després se sentí marejat, amb ganes de menjar i vomitar alhora. Es rentà, ordenà llibres, s'entretingué a graduar les revolucions dels giradiscs. Va sentir les passes de la Sharon. Pujava les escales ràpidament, introduïa la clau al pany i obria la porta. Com els infants que per tal de no ser vistos tanquen els ulls, no la mirà i sentí com llançava l'abric i el barret sobre una cadira. Deia «Hola» i el mirava amb una força que no arribava a traspassar-lo, molt més feblement que no ho havia imaginat. Intranquil, en Norman aixecà la vista i s'enfrontà a la d'ella i s'adonà que estava atabalada i tractava de dissimular les palpitacions excessives. En Norma se sentí desconcertat. S'havien sumat totes les xarxes que podien caure-li al damunt i no havia previst aquesta treva. Era ben evident que cap dels dos no tenia intencions de parlar-ne, precisament perquè tots dos se n'havien adonat. En Norman pensava que abans de començar s'havien acabat les partides de pòquer, els peus sobre la taula, els partits els dijous, els pots de cervesa sota el llit, esmorzar xampany abans d'anar a dormir. És clar que també tornaven els caramels compartits, la marmelada dels diumenges al matí, les dues entrades amagades sota el barret, però també venien els cabells a la pica, les mitges al sofà, els consells fora de to, les visites de tants parents arrugats, els amics saberuts omplint de cendra el parquet en sopars de compromís, les exigències intempestives, tan sovint la mà aferrada al ganivet. S'aixecà i li feu evident que tot allò que havia pensat havia passat també pel cap d'ella. Ajuntaren les galtes, es digueren hola novament i es besaren a les boques abraçant-se desfermadament. El conte que hem llegit del Quim Monzó està extret del llibre Olivetti, Molinex, Chafoteux et Maury i és una edició de Quaderns Crema. Està tot ple de petits contes, de petits relats, doncs, bueno, similars al que hem, descobert avui, no? Al nord del sud. Els àlbums de l'Oreja de Van Gogh, doncs, bueno, com us he dit abans, són 5, més de 5, 6, fins i tot ara fa poc han tret un de nou. El viaje de Copperpot, lo que te conté mientras te hacías la dormida, guapa i després el más guapa, i aquest que escoltem avui, els temes els hem extret d'aquest àlbum, que es diu A las 5 en la Astoria. Per acabar el programa d'avui, us deixarem amb un tema que es titula Flores en la orilla. Bé, us espero el dimecres vinent amb noves històries i nous contes que portaré a la meva bossa aquí als estudis de Ripollet Ràdio. Moltes gràcies, Fran, al servei tècnic i el que us deia. Que passeu una feliç setmana, un feliç cap de setmana i que deixeu volar la vostra imaginació.
Fuimos del bar para poder hablar sin más. Con tu jersey sin atar sobre mis hombros, solo el mar sabrá que tú me enseñaste allá. Cada vez